Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Vinga, que avui ens despertem en fred. Un grau negatiu a la Guingueta d'Àneu, 6 positius a Sant Andreu de la Barca i 8 a Benissanet. I seguim pendents també de les nevades durant tot el dia. Hi ha avisos actius al Pirineu Occidental, Vall d'Aran, Pallars Sobirà i Alta Ribagorça. I també atents encara al vent, que en les últimes hores ha seguit bufant amb força, sobretot als dos extrems del país. I avui el món mira cap a Síria. D'una banda, amb incredulitat per la facilitat amb què ha caigut el règim de Bashar al-Assad, que s'ha exiliat a Rússia. Els carrers de les principals ciutats sirianes s'hi veuen sobretot mostres d'alegria, però també hi ha incertesa, dubtes de cap on anirà el país després de mig segle de règim dels al-Assad. I ara uns rebels que han assaltat el poder, que són liderats pels islamistes. Avui analitzarem qui és aquest home, al-Jolani, líder de la revolta i que ahir va aparèixer victoriós en una mesquita. En tertúlia parlarem també amb l'expert en Pròxim Orient, Javier Albarracín, per entendre què ha passat i quines són les conseqüències internacionals que pot tenir tot plegat. I avui i demà també centrarem la mirada amb els pescadors catalans. Fan vaga contra una normativa europea que contempla retallar un 80% els dies de pesca d'arrossegament. Una vaga que té el suport de les peixateries que es preparen per no tenir peix del Mediterrani ni demà ni dimecres.
Suport total en aquesta bestiesa de que et posin només 27 dies de pesca a l'any. És que això és dir-los i pleguin i marxin cap a casa, no?
Aquest és Àlex Gonyi, és el president del Gremi de Peixaters de Catalunya. En parlem avui també àmpliament en temps de tertúlia a partir de les 9 amb diferents pescadors que ens explicaran la seva situació aquí al matí de Catalunya Ràdio. Per cert, línies obertes també al telèfon del directe, el 9-3-0-1-7-4-7-4, si voleu denunciar la vostra situació. 9-3-0-1-7-4-7-4. I per cert, la vaga que s'ha desconvocat és la d'autobusos per avui. Per tant, avui circularan amb normalitat. I pel que fa a la política, passarà avui també per la roda de premsa d'aquest matí de Carles Puigdemont. Servirà per posar el termòmetre a com estan les relacions amb el PSOE a les portes de negociar els pressupostos.
No és un tema de terminis, no és un tema de dilluns, és un tema del contingut d'aquest acord. Per tant, nosaltres no ens fixem en dilluns, ens fixem en el contingut de l'acord i encara hi ha serrells importants per acabar d'acordar.
I un dels temes que negocien contra rellotge és el traspàs de les competències en immigració. I per cert que avui també ens despertem amb dues enquestes, el Periódico i el Mundo. Les dues donen majoria clara al bloc de la dreta si avui es repetissin eleccions generals, amb Vox a l'alça i una patacada important també de sumar. I a partir de les 11, en tertúlia esportiva, avui ens preguntarem què li passa al Barça després d'una nova ensopegada en Lliga que posa en risc el liderat.
We're playing really bad, also from the beginning. The first situation
el propi Hansi Flick, com sentíem, admetia que havien jugat malament al camp del Betis. Ho analitzarem amb Ramon Bes, amb Carme Lloberes, Laia Tudel i Joel Díaz. Oh, the weather outside is frightful, but the fire so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping. And I brought some corn for popping. The lights have turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. Tot això quan falten 16 dies per Nadal. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya. Let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow. Let it snow.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
I ara fem un cop d'ull a la matinada. Pol Foradada, bon dia.
Bon dia.
Amb què ens despertem aquest matí?
Amb l'ingrés a presó d'un home detingut a Olot per abusos a dues menors. Una tenia 9 anys, l'altra 12. Els hauria fet tocaments. El van detenir dijous després que una de les nenes presentés una denúncia davant dels Mossos.
I a Brussel·les?
Ara ho dèiem, amb la protesta dels pescadors, també els catalans, coincidirà amb el debat d'una planificació europea que preveu reduir en un 80% les jornades de pesca al Mediterrani l'any que ve. La comissió vol aplicar les restriccions immediatament, però governs espanyol, italià o francès demanen que s'ajorni.
I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
Amb la primera entrevista a Donald Trump després de guanyar les eleccions el passat mes de novembre, el magnat ha declarat a la cadena NBC que retirarà els Estats Units de l'OTAN si els socis no paguen més. També ha anunciat un indult immediat pels assaltants al Capitoli el gener del 2021.
I amb què tindran avui a la Xina?
Amb l'evolució dels preus del novembre, el país ha pujat un 0,2% respecte a fa un any. És el registre més baix des del mes de juny, un descens de preus que s'explica per la caiguda de la demanda dels viatges i per les temperatures anormalment altes en un mes de novembre a la Xina.
Avui és dilluns 9 de desembre, el dia comença amb vent, al Pirineu, a l'Empordà i a la meitat sud de Catalunya. A poc quedarà restringit als llocs habituals, a l'Empordà i a l'extrem sud del país. Un vent que serà una mica més moderat i el mateix passarà amb la neu. Serà més moderada i caurà tan sols a la Vall d'Aran, al nord del Pallars Sobirà i al nord del Principat d'Andorra. Tot això amb un dia de sol, també amb boires que tornen a aparèixer a les comarques de l'interior, amb temperatures que en alguns llocs del centre del país són per sota els 0 graus. I a la tarda sembla que arribaran més núvols que mantindrà l'ambient fred durant tot el dia.
Tot això avui que a partir d'un quart d'11, aquí al matí de Catalunya Ràdio, obrirem consultori perquè estem rebent moltes demandes i denúncies a la bústia del matí de Catalunya Ràdio que parlen de ciberestafes. Doncs bé, avui amb Selva Orejón, que és consultora en ciberseguretat i reputació digital, parlarem d'aquestes ciberestafes que hi ha cada vegada més a casa nostra. Ara que, segons us pot avançar també aquest programa, les estafes a través de codis QR s'han duplicat en els darrers 2 anys. Abans són les 6:06. Francesc Soler, bon dia.
Bon dia.
Sílvia Solanes, bon dia.
Bon dia.
I amb alegria.
I tant. Sempre.
Repassem les notícies d'aquest matí. Comencem per Síria, que obre una nova era després de la caiguda del règim de Bashar al-Assad.
Després de només 10 dies d'ofensiva, la coalició rebel encapçalada pels islamistes radicals va conquerir ahir demà sense cap resistència per posar fi a 53 anys de dictadura i a 13 de guerra. El seu líder, Abu Mohammed al-Holani, assegurava des de la capital siriana que no hi ha marxa enrere.
Aquesta victòria, germans meus, és una nova història per a tota la nació islàmica. Aquesta victòria, germans meus, és una nova història per a la regió. Al-Assad havia transformat Síria en una reserva per a les ambicions iranianes. Ell havia difós el sectarisme al país.
Bashar al-Assad s'ha exiliat a Rússia, que li ha concedit asil polític a ell i a la seva família, segons l'agència oficial russa TASS, per raons humanitàries.
Les institucions del país continuen ara per ara sota el control del primer ministre fins al traspàs oficial del poder. Als carrers i abans del toc de queda decretat per garantir la seguretat, soldats i policies fidels al règim es van treure els uniformes i van abandonar les seves posicions entre els milers de persones que celebraven la caiguda d'al-Assad com aquesta dona.
No he dormit gens des d'ahir, he vingut molt aviat per veure la gent i expressar alegria de part de totes les mares dels desapareguts, dels presoners, dels màrtirs. El meu germà el van matar, com els meus amics i els meus veïns.
I el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu s'ha atribuït el mèrit de la caiguda del règim.
La caiguda d'Assad és una conseqüència directa dels nostres cops contra Hezbollah i l'Iran. Els principals partidaris de l'Assad va posar en marxa una reacció en cadena de tots aquells que volien alliberar-se d'aquesta tirania i de la seva opressió.
Aprofitant el caos a Damasc, Israel ha atacat un centre de fabricació de míssils amb tecnologia iraniana a Damasc mateix i ha desplegat tropes a la zona desmilitaritzada dels Alts del Golan, el territori sirià que ocupa des del 1967. Israel ja considera Síria un nou front de guerra després de Gaza, el Líban i Cisjordània.
I els països d'arreu del món han fet una crida a la transició pacífica a Síria que respecti tots els grups i minories.
El president dels Estats Units, Joe Biden, ha assegurat que l'Assad haurà de retre comptes pels seus crims durant el règim i que la seva caiguda és una oportunitat històrica per fer un país millor, tot i que vigilaran de prop les possibles amenaces.
Tenim molt clar que l'Estat Islàmic intentarà aprofitar-se de qualsevol buit de poder per restablir les seves capacitats. No deixarem que això passi. Parlarem amb tots els grups sirians per establir una transició lluny d'aquest règim salvatge.
I per la seva banda, el president d'efecte Donald Trump va dir dissabte que els Estats Units no s'haurien de ficar en aquest procés i ara ha assegurat que qui tampoc s'hauria de ficar té Rússia, que assegura ha perdut interès a Síria pel desastre de la guerra a Ucraïna.
Rússia, que manté dues bases militars a la costa siriana que els rebels han assegurat que respectaran, ha demanat una reunió urgent del Consell de Seguretat de les Nacions Unides aquest mateix vespre per tractar la qüestió de Síria. El secretari general de l'ONU, Antoni Guterres, ha fet una crida a respectar els drets de tots els sirians en el procés de transició. I la Unió Europea ha celebrat la caiguda del règim de l'Assad, però també apunta que el procés de transició i reconstrucció a Síria serà molt complicat. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, creu que la fi del règim evidencia la debilitat de Rússia.
I el govern espanyol segueix la crisi siriana en coordinació amb la Unió Europea.
El Ministeri d'Exteriors reclama que l'estabilitat de Síria arribi ràpid en un procés pacífic i polític d'acord amb les resolucions de les Nacions Unides.
Anem cap a Madrid, Pol Barça.
El govern espanyol, alineat amb els socis europeus, reclama una transició ràpida a Síria on les armes deixin pas a la política pel relleu al govern. La Moncloa no vol que Síria es balcanitzi o que perdi la integritat territorial ni que el nou govern no tingui el control institucional i confia en la lleialtat al nou executiu dels qui fins ara han treballat per a l'Assad. José Manuel Álvarez, ministre d'Exteriors.
És una situació volàtil, en bona mesura caòtica, però no violenta de violència descontrolada o de guerra abierta.
Fins ara només un dels nou espanyols a Síria ha demanat ser evacuat. Des de Madrid, Pol Marçà, pel matí de Catalunya Ràdio.
Milers de refugiats sirians d'arreu d'Europa han sortit al carrer aquest diumenge per celebrar la caiguda de l'Assad. Ho han fet a Grècia, Suècia, el Regne Unit i Alemanya.
Aquest país aplega més de 900.000 sirians que s'han fet visibles a les principals ciutats. El govern alemany també s'ha mostrat satisfet.
Berlín, Oriol Serra.
Desenes de milers de sirians han sortit als carrers de moltes ciutats alemanyes per a celebrar el final del règim de Bashar al-Assad a Síria. El govern alemany, que s'ha compromès en treballar perquè hi hagi una transició pacífica en aquell país sota la supervisió de Nacions Unides, també ha rebut positivament la notícia, tal com ha comunicat el propi canceller federal Olaf Scholz.
Els darrers anys el poble sirià ha hagut de patir un dolor horrible sota el règim de l'Assad. Per això el final del seu domini és, en principi, una bona notícia.
Des de Berlín, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
Són les 6 i 11. Donald Trump torna a amenaçar amb la retirada dels Estats Units de l'OTAN si els seus socis no paguen més.
En la primera entrevista que ha fet després de guanyar les eleccions al novembre, la cadena NBC, el nou inquilí de la Casa Blanca avisa Ucraïna que li reduirà l'ajuda.
Si paguen les factures i ens tracten com cal, la meva resposta és que continuarem a l'OTAN.
I si no ho fan, deixaran l'OTAN?
Ben segur, ben segur.
Ucraïna s'ha de preparar per menys ajut dels Estats Units amb vostè a la Casa Blanca?
Probablement, vaja, segur.
Trump, molt crític amb l'ajut econòmic i militar de l'administració Biden a Ucraïna, ha cridat a un alto al foc immediat de la guerra que qualifica de bogeria. Rússia ha contestat que està disposada a negociar la pau, però amb condicions, com ara mantenir els territoris ocupats a mans russes.
I els pescadors catalans, els altres protagonistes del dia, fan vaga avui i demà, i representants del sector seran a Brussel·les, coincidint amb la discussió d'un nou plantejament també que preveu una reducció de les jornades de pesca al Mediterrani del 80% per l'any vinent. Els governs d'Espanya, Itàlia i França bloquejaran la proposta i demanen una moratòria. Girona, Fèlix Martín.
El ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, tindrà el suport a Brussel·les d'una delegació de pescadors catalans, també de la resta de l'Estat. Un d'ells, el president de la Federació Catalana de les Confraries, Antoni Abad. Confia que s'imposi el seny, però no les té totes. I més després que divendres, des de la mateixa Comissió Europea, van insistir en aplicar les restriccions.
Al final hi ha una dita catalana que diu que ja pots xiular, no? Que si el burro no vol beure, doncs escolta, nosaltres ens estem deixant la pell en fer coses per tal de tenir un recurs sa, per tenir una bona pesquera, poder-nos guanyar bé la vida amb la nostra feina. Però clar, davant d'això, doncs no sé què farem, la veritat. Creuar els dits i fer tota la mesura de força que puguem.
Abad confia en un seguiment ampli de la vaga de pescadors avui i demà, a més d'anar a Brussel·les. També han convocat concentracions als mateixos ports. Des de Girona, Fèlix Martín, pel matí de Catalunya Ràdio.
Una vaga que compta amb el suport de les peixateries que es preparen per no tenir peix del Mediterrani ni demà ni dimecres.
Avui dilluns les peixateries estan tancades i a partir de demà i dimecres, tot i que no tancaran, sí que veurem les conseqüències de la vaga amb falta de peix a les parades. Des del gremi de peixaters, el seu president, Àlex Gonyi, dona suport a la protesta i confia que Europa acabi fent marxa enrere.
Suport total en aquesta bestiesa de que et posin només 27 dies de pesca a l'any. És que això és dir-los i pleguin i marxin cap a casa, no?
Des de Mercabarna asseguren que als mercats i als restaurants només hi faltarà peix de costa, que representa fins a un 15% del peix que venen.
I desconvocada la vaga d'autobusos urbans i interurbans prevista per avui. Tot i això, el sindicat convocant Comissions Obreres manté l'amenaça d'una vaga indefinida a partir del 23 de desembre.
Comissions Obreres continua negociant un acord amb la patronal sobre la jubilació anticipada dels conductors que permeti desconvocar definitivament les protestes. Recordem que els altres dos sindicats que també havien secundat les protestes, la UGT i la CGT, ja van arrencar un compromís de la patronal del sector sobre la jubilació als 60 anys i es van desmarcar del calendari de protestes. Comissions Obreres, que té més d'un 40% de representació al sector dels transports de viatgers per carretera, recela d'aquell acord i encara manté l'amenaça d'aturades per Nadal.
I Carles Puigdemont reuneix avui a Brussel·les l'executiva de Junts i compareixerà per fer balanç del primer any del pacte amb el PSOE per la investidura de Pedro Sánchez.
La reunió, però, arriba amb un tema pendent sobre la taula perquè encara no s'ha tancat cap acord per la delegació de competències d'immigració a la Generalitat. El govern espanyol assegurava divendres que la negociació s'ha intensificat, però Junts avisa que encara queden serrells importants.
Anem cap a Brussel·les, Jordi Baró.
Examen avui de Puigdemont el compliment de l'acord amb el PSOE per investir Pedro Sánchez. S'ha complert un any del pacte i el president de Junts en farà públicament balanç després d'una reunió de l'executiva del partit a Brussel·les. El debat està des de fa dies en la delegació a la Generalitat de les competències d'immigració. El govern espanyol diu que estan sent hores clau en les negociacions, però Junts adverteix que encara queden aspectes rellevants per tancar. Aquest acord sobre migració ha de ser clau perquè Pedro Sánchez pugui passar a la negociació dels pressupostos de l'Estat, que la Moncloa ja allunya fins ben entrat el 2025. Puigdemont fixarà avui el termòmetre per aquest escenari. Des de Brussel·les, Jordi Baró, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I el govern desencallarà aquesta setmana la nova llei de memòria democràtica. Avui la presentarà el conseller Ramon Espadaler i demà l'executiu l'aprovarà. És una norma que respectarà el que ja preveia l'anterior govern de Pere Aragonès, però Esquerra vol introduir-hi canvis un cop arribi al Parlament.
Els republicans demanaran que s'acceleri la retirada del monument franquista de Tortosa. Consideren que és urgent treure'l i volen que es faci abans d'un any i no dos, com es preveia fins ara. Un desmantellament, però, que ja s'ha intentat altres vegades, com el 2020, quan diversos recursos judicials ho van paralitzar. Ara, aquesta nova llei, que va quedar penjada amb el final de la legislatura anterior i de retruc, es va situar en els acords d'Esquerra amb el PSC, se suma i refà els diversos textos legals que des de fa gairebé 20 anys estan vigents en matèria de memòria democràtica. Ara els volen actualitzar i anar més enllà, sumant també noves dates a commemorar o ampliant els col·lectius a reconèixer com a víctimes de la dictadura.
Són les 16, amb Albert Montilla, amb Berta Torrades i Àlex Bosch. Bon dia.
Bon dia.
Més notícies. El temporal de neu i vent del cap de setmana no ha acabat. Protecció Civil també manté en fase d'alerta el pla Neucat davant la previsió que fins a mitjanit continuï nevant a la Vall d'Aran, el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça. També es manté l'alerta del Ventcat per ratxes de vent fortes, sobretot al litoral central i al sud del país.
Aquesta nit i matinada ha continuat nevant en punts de la Vall d'Aran, el Pallars Sobirà, la Cerdanya i el Principat d'Andorra, tot i que no amb tanta intensitat i extensió com durant el cap de setmana. De fet, de cara a les pròximes hores, el Servei Meteorològic de Catalunya restringeix el risc a només tres comarques, les de l'extrem nord-occidental. Hi ha diverses carreteres d'aquesta zona on és obligat l'ús de cadenes i està tallat el port de la Bonaigua per risc de llaus. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, recomana mantenir la prudència en declaracions a Catalunya Ràdio.
També aquesta neu, aquesta nevada, que sobretot en les comarques de la Vall d'Aran, en l'Alta Ribagorça, en el Pallars, doncs es mantindrà, per tant, doncs encara en aquesta zona aquesta vigilància per les nevades.
I com dèiem, pel que fa al vent, les previsions és que també bufi amb força el litoral central i el sud del país.
Sí, així és, i en aquest sentit Protecció Civil demana extremar la precaució a la carretera i anar amb compte amb els guarniments de Nadal. En les últimes hores el telèfon 112 ha rebut més de 2.000 trucades pel fort vent, que han derivat en 1.325 incidents.
I l'operació tornada del llarg cap de setmana de la Puríssima s'ha tancat amb cues quilomètriques i amb una víctima mortal.
Un menor va morir ahir al vespre en un accident a Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, per causes que encara s'estan investigant. El camió on anava d'acompanyant va sortir de la via. El conductor va resultar ferit i amb aquesta víctima ja són 127 els morts en accidents de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya. D'altra banda, l'operació tornada ha tingut sobretot dues vies conflictives. Una és la C-16, la via més habitual per accedir a la Cerdanya i Andorra. Aquí el retorn també es va veure condicionat per la neu i es van formar cues quilomètriques per accedir al túnel del Cadí fins a Berga. L'altra és la C-17, en aquest cas. A la gent que tornava del Pirineu i Prepirineu s'hi van sumar també els que tornaven del Mercat Medieval de Vic.
I balanç desigual de l'ocupació als establiments turístics catalans durant aquest llarg cap de setmana. Les comarques del Pirineu, de l'interior de Girona i Lleida i de la Catalunya central són les que han rebut més visitants.
Destaca sobretot la comarca d'Osona, on hotels i restaurants s'han omplert de gom a gom gràcies al Mercat Medieval de Vic i a la Fira de l'Avet d'Espinelves. Sentim Clàudia Dinarès, que és de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme del Moianès i Osona.
Si hi ha tanta ocupació és precisament perquè coincideixen aquestes dues propostes a la comarca, que aquest cap de setmana per la restauració i per al turisme a Osona és un dels caps de setmana més esperats de l'any.
Pel que fa a les comarques del Ripollès i la Garrotxa, l'ocupació turística ha estat del 85% i al Pirineu hi ha hagut força afluència de visitants. Per contra, el sector turístic del Camp de Tarragona ha tancat aquest cap de setmana llarg per sota de les previsions inicials d'ocupació. Berta Cabré, presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona.
La climatologia no ens ha acabat d'acompanyar. Aquestes fortes ventades ha fet que es produïssin algunes anul·lacions i alguna d'aquestes reserves que esperàvem a darrera hora doncs no s'ha acabat produint.
I a les Terres de l'Ebre l'ocupació turística ha estat molt baixa.
Paisatges de postal ahir diumenge en diverses poblacions del Pirineu després de l'esperada arribada de la neu.
Així és, famílies i grups d'amics van aprofitar per aixafar neu, fer ninots i llançar boles de neu als despistats en el marc de la recta final del pont de desembre.
Anem cap a Esterri d'Àneu, Alba Mor.
Els ninots de neu, els trineus o fins i tot en alguns casos els esquís van ser els protagonistes del matí d'ahir diumenge en poblacions com Esterri d'Àneu després de la primera nevada de la temporada. Veïns com el Marc no es van amagar les ganes de tocar neu, mentre que turistes com l'Helena van aprofitar la recta final del pont.
He vingut amb la canalla a gaudir de la neu, ja que no hem pogut pujar de la pista, doncs venim aquí a gaudir amb els trineus i amb els esquís, bueno, això, a disfrutar la neu.
Hem vingut a Esterri a fer una mica de muntanya, a passejar aquí pel poble, a estar uns dies amb els amics i aprofitem la neu a jugar una mica abans de marxar cap a casa.
Tot plegat en un matí de rialles i gruixos de més de 20 centímetres en diverses poblacions com Tavascan, Viella o Puigcerdà.
I presó provisional per un home de 36 anys detingut a Olot, acusat d'agredir sexualment com a mínim dues nenes.
Les víctimes tenen 9 i 12 anys i, segons fonts policials, l'arrestat els hauria fet els tocaments al carrer. Els agents el van detenir dijous després que una de les víctimes presentés denúncia amb els seus pares. Segons avança el Punt Avui, la nena de 9 anys va ser atacada quan sortia d'un supermercat del centre de la capital de la Garrotxa. Sembla que la nena va cridar l'agressor i va fugir i la nena va acabar sent atesa a l'hospital i en sortir els pares van presentar una denúncia davant dels Mossos. La descripció detallada de l'agressor va fer que la menor permetés als agents relacionar-ho amb un cas similar de la setmana anterior. Finalment, la policia l'ha aconseguit identificar i detenir.
I avui arrenca a l'Audiència de Barcelona el judici contra l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, i diversos col·laboradors seus.
Estan acusats de permetre la instal·lació de dues antenes de telefonia mòbil a la comissaria de la Guàrdia Urbana. El fiscal li demana a prop de 3 anys de presó perquè considera que l'operació es va fer de manera il·legal.
Maria Núria Rebella.
L'acusa, entre d'altres delictes, de prevaricació urbanística i ambiental perquè no va demanar ni llicència per instal·lar-la ni per explotar-la. Les antenes van estar en funcionament entre el 2012 i el 2018. En el moment que es van investigar els fets, fonts del PP van assegurar que no expulsaven ni suspenien el Viol perquè no es tractava de cap cas de corrupció. Un sindicat de la Guàrdia Urbana va portar el cas a la Fiscalia i, a partir d'aquí, al jutjat. Avui, a més de l'alcalde, s'enfronten a judici l'exregidor de Seguretat Ciutadana amb el primer ajuntament del Viol, Miguel Jurado, i el primer tinent d'alcalde durant el mandat de Dolors Sabater, el republicà Oriol Lladó. Des de Barcelona, Maria Núria Rebelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
I les estafes a través de codis QR s'han duplicat en els últims dos anys. Segons dades de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya avançades pel matí de Catalunya Ràdio, l'augment és del 23% respecte a l'any passat i del 103% respecte al 2022.
Aquest tipus d'estafa es basa a fer passar un codi QR creat pels ciberdelinqüents per un QR vinculat a un establiment, companyia o campanya amb fins legítims. Quan la víctima l'escaneja, la redirigeixen a un web fraudulent que li roba les dades personals o bancàries. L'expert en ciberseguretat i cap de la unitat de comunicació de l'agència, Ivan Montforte, explica què podem fer si hi hem caigut.
Doncs el que hauríem de fer és canviar les contrasenyes de tot el registre de comptes de xarxes socials, de correus electrònics. Si posem dades de targetes bancàries, bloquejar per prevenció aquella targeta bancària.
Si tenim clar que ja ens han estafat, el pas és denunciar-ho davant dels Mossos d'Esquadra.
I avui a 11:15 del matí en parlarem, aprofundirem sobre aquest tema amb l'experta en ciberseguretat, Selva Orejón. Abans, per això, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia.
La primera.
Un fin de tonto. Que chévere, que chévere. La migdiada. Que chévere, que chévere.
Mamadou Cha presentarà La Criolla, el seu primer disc, el 3 d'abril a La Paloma. Serà un espectacle en què es vol reviure l'esperit del mític cabaret dels anys 20 a Barcelona. Les entrades per al concert, que forma part del Festival Estrenes, es posen avui a la venda a les 8 del vespre.
La segona.
Que tu no puedes ser rei si no tienes la reina. La noche por ley, yo soy quien te peina. Cuando nos comemos tú y yo, tú.
L'Ajuntament de Cornellà de Llobregat no ha autoritzat el concert que l'artista madrileña Lola Índigo té previst fer a l'Estadi de l'Espanyol el 12 de juliol del 2025. En un comunicat, l'Espanyol ha assegurat que el concert encara no té els permisos, mentre que ella ja n'està fent promoció. El cas és que fa només 6 dies Índigo va tenir també un altre problema amb un altre concert. En aquest cas va ser el Real Madrid, que també va sortir a desmentir que l'artista tocaria el Santiago Bernabéu el juny de l'any que ve.
I la tercera?
L'actriu espanyola Carla Sofía Gascón triomfa als Premis de Cinema Europeu i s'emporta el guardó a millor actriu per la cinta francesa Emilia Pérez. La pel·lícula de Jacques Audiard s'ha endut 5 premis, entre els quals el de millor pel·lícula, i tot apunta que serà una de les favorites als Oscars. En canvi, L'habitació del lado de Pedro Almodóvar se n'ha anat amb les mans buides.
I en esport, Robert Prat, aquest migdia hi ha sorteig de la Copa amb el Barça com a únic equip català.
A partir de la 1 del migdia, les Rozas, aquest sorteig dels 700 de final, els blaugranes quedaran aparellats amb un d'aquests 4 equips de la segona ref, Barbastre, Logroñés, Pontevedra i Deportiva Minera.
I s'estreny la lluita pel títol de Lliga.
El Barça es manté líder amb 2 punts sobre el Madrid, 3 sobre l'Atlètic de Madrid, acaba guanyant 4-3 al Sevilla, remuntant, els matalassers perdien 1-3, dimecres els blaugranes juguen la Champions al Camp del Dortmund, demà juga el Girona-Liverpool.
I partit transcendent per l'Espanyol.
Aquesta nit juga al camp del Getafe, els dos equips tenen 13 punts. Qui guanyi quedarà fora de les posicions de descens. Manuel González, tècnic blanquiblau.
El rival té moltes virtuts, perquè la gent sempre van a glòria a altres equips i critica el Getafe, i a mi són coses que em toquen molt als nassos. Getafe s'ha guanyat, està primera molts anys, amb molta feina del seu míster, del seu cos tècnic i dels jugadors, i fan moltíssimes coses bé.
Aquest Getafe espanyol a les 9 en transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio, també a primera Osasuna 2 a la Vés 2, Atlètic Club 2 Villarreal 0 i Leganés 0 Real Societat 3. A la Lliga Femenina Espanyol 1 València 0. En bàsquet, victòria del Barça contra el Murcia i derrota de la Penya Granada. A la Lliga Femenina, victòria del Joventut contra el Guernica i derrota del Cadí la Seu a Navarra, la pista de l'Ardoi. Mentre que l'NBA derrota aquesta matinada dels Brooklyn de Jordi Fernández davant els Nets 113-118. Avui també el líder de la Lliga d'Hockey Patins, el Barça, rep el Noia a quarts de 9.
I no has dit res del Terrassa, del Sabadell-Terrassa d'ahir, el derbi, home.
Del Sabadell-Terrassa va acabar amb empat. Sí, va acabar amb empat. 0, 0. El Sabadell, per això, manté el lideratge.
Ah, això sí.
El Sant Andreu amb un partit menys, si el guanya a l'Europa, empat amb el líder.
Veig que estàs al dia de la segona
ref. Estic al dia.
De la segona ref. Avui, a partir de les 11, al matí de Catalunya Ràdio, tertúlia esportiva amb Ramon Besa, Carme Lloberes, Laia Tudel i Joel Díaz per analitzar el moment del Barça després de l'empat del camp del Betis amb la primera expulsió de Hansi Flick. Però abans, sapiguem que hem deixat dormir en Joel Díaz.
Bon dia. Avui m'ha costat dormir perquè estava preocupat per la sàtira política. De sàtira política se'n pot fer de moltes maneres i jo estic concretament preocupat per la bona, que també és la difícil, que és la que fuig del cinisme i és útil a la ciutadania com a forma de crítica social, denunciant les injustícies i els abusos de poder sense les exigències de rigor i correcció del periodisme. Fins i tot hi ha qui diu que la qualitat de la seva sàtira política indica molt precisament la qualitat democràtica d'un país. Doncs bé, com a amant de la sàtira política i gran demòcrata que sóc, estic content d'haver nascut a Catalunya, un país on de sempre se n'ha fet molta i molt bona de sàtira política, i també estic preocupat perquè cada vegada en veig menys.
Fred, Canalies, no m'agrada. Bon
però t'agrada molt el Nadal.
Això sí, bueno, molt,
sí.
Depèn del dia.
Quan tens criatures, no?
Quina alegria, per això.
Sí, perquè avui comencem a repassar algunes Nadales que anirem escoltant al llarg d'aquests dies fins a arribar al dia de Nadal i que ens serviran també per començar el dia amb alegria. Èxits, però, que s'allunyen dels clàssics de cada any, com aquest que estem escoltant a cop de duet, protagonitzat per Sir Elton John i Ed Sheeran. Van unir el seu esperit nadalenc per publicar el 10 de desembre de l'any 2021 Merry Christmas, una cançó amb una clara intenció: desbancar la tot poderosa Mariah Carey, cosa que no van aconseguir, però també és una cançó benèfica perquè els diners que han anat recaptant al llarg d'aquests anys han anat a parar al Suffolk Music Foundation d'Ed Sheeran i a Elton John's AIDS Foundation. I és que en més d'una ocasió els dos artistes s'han mostrat preocupats per deixar un món millor a les seves generacions, i això sempre és una alegria.
Doncs amb aquesta cançó arribarem al punt de 2:15 del matí. Bon dia, Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
En punt, 6:45. Repassem els titulars d'aquest dilluns amb Francesc Soler i Silvia Solana. Síria obre una nova era després de la caiguda del règim de Bashar al-Assad.
El país és ara en mans d'una coalició rebel liderada pels islamistes radicals que ha conquerit la capital de Mas després de 13 anys de guerra. El seu cap és Abu Mohammed al-Holani.
Aquesta victòria, germans meus, és una nova història per a tota la nació islàmica. Aquesta victòria, germans meus, és una nova història per a la regió.
El deposat president sirià Bashar al-Assad es troba a Rússia, que li ha concedit asil polític, segons són russes, per raons humanitàries.
I la comunitat internacional ha fet una crida a una transició pacífica a Síria que respecti tots els grups i minories.
El president dels Estats Units, Joe Biden, ha assegurat que al-Assad haurà de retre comptes pels seus crims durant el règim. Sobre el futur de Síria, Biden feia aquest advertiment.
Tenim molt clar que l'estat islàmic intentarà aprofitar-se de qualsevol buit de poder per restablir les seves capacitats. No deixarem que això passi. Parlarem amb tots els grups sirians per establir una transició lluny d'aquest règim salvatge.
I aquí avui estem pendents de la vaga que fan avui i demà els pescadors.
Protesten contra la intenció de Brussel·les de reduir un 80% les jornades de pesca l'any que ve. Els governs espanyol, francès i italià hi estan en contra. Des del gremi de peixaters, el seu president, Àlex Goñi, dona suport a la protesta i confia que finalment Europa acabi fent marxa enrere.
Suport total en aquesta bestiesa de que et posin només 27 dies de pesca a l'any. És que això és dir-los i pleguin i marxin cap a casa, no?
I, en canvi, desconvocada la vaga d'autobusos urbans i interurbans prevista per avui.
Tot i això, Comissions Obreres manté l'amenaça de vaga indefinida a partir del 23 de desembre.
El temporal de neu i vent al cap de setmana no ha acabat.
Protecció Civil manté activades en fase d'alerta al Neucat per risc de nevades a l'Alt Pirineu i el Vencat per ratxes de vent, sobretot al litoral central i al sud del país. La subdirectora Imma Soler recomana mantenir la prudència.
També aquesta neu, aquesta nevada, que sobretot en les comarques de la Vall d'Aran, a l'Alta Ribagorça, en el Pallars, doncs es mantindrà, per tant, doncs encara amb aquesta zona aquesta vigilància per les nevades.
I presó provisional per un home de 36 anys detingut a Olot, acusat d'agredir sexualment com a mínim a dues nenes.
Les víctimes tenen 9 i 12 anys i, segons fonts policials, l'arrestat els hauria fet tocaments al carrer. Els agents el van detenir dijous després que una de les víctimes presentés denúncia amb els seus pares.
Per cert, que avui també posarem atenció a les estafes a través dels codis QR que s'han duplicat en els últims dos anys.
Sí, segons dades de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, que us avança al matí de Catalunya Ràdio, l'augment és del 23% respecte a l'any passat i del 103% respecte al 2022. L'expert en ciberseguretat i cap de la unitat de comunicació de l'agència, Ivan Monforte, explica què podem fer si hem caigut.
El que hauríem de fer és canviar les contrasenyes de tot el registre de comptes de xarxes socials, de correus electrònics. Si posem dades de targetes bancàries, bloquejar per prevenció aquella targeta bancària.
I si algú ha sigut víctima i vol denunciar-ho, l'antena de la ràdio pública 636-36-0609. És la bústia d'anúncies del matí de Catalunya Ràdio. I Barcelona agafa el relleu com a pròxima convidada d'honor a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, a Mèxic.
La delegació barcelonina ha recollit el testimoni d'Espanya, que era la convidada de l'edició que s'ha tancat aquest cap de setmana, Xavier Mercè, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona.
Esa Barcelona, no tengan ninguna duda, trabajará ilusionadamente e incansablemente para traerles todas las flores de las que nos hablaba Mercè Rodoreda, que sea capaz el año que viene.
I també ens fixem en el que diuen les portades de la premsa, Albert Montilla.
Doncs avui es lleven amb els ulls posats al Pròxim Orient, titular calcat al diari Ara i El País, que diuen cau el règim de l'Assad a Síria. Els diaris conservadors com La Razón titulen que el terrorisme yihadista aconsegueix conquerir Síria i la BC mostra preocupació, destacant que som davant una nova era perillosa per al Pròxim Orient. La resta de titulars força descriptius, per això ens podem centrar en altres destacats, com per exemple l'enquesta que publica el periòdico després de la Dana i el cas Aldama. Els resultats consoliden el bloc del Partit Popular i Vox, que governarien sense problemes, i el PSOE es recupera a costa de Sumar, que va a la baixa amb una patacada important. La Vanguardia titula tempesta política per l'absència dels reis a Notre Dame i es fa ressò de la denúncia del PP contra el govern espanyol per la falta de la representació d'Espanya a París. I atenció a la fotografia que publica avui El Mundo, amb marca d'aigua d'exclusiva, una imatge on es veu Víctor Daldama, l'empresari que aixeca la catifa del Cascoldo, amb una pistola al costat d'un guàrdia civil. Titula que la Benemèrita va instruir el Dama amb fusells de sal i pistoles en un camp d'elit, amb el mateix coronel que després el va condecorar.
I quin temps farà avui, Eloi Cordomí?
Bon dia. Avui esperem un dia amb vent més moderat que el del cap de setmana. Les nevades també seran més febles i restringides a l'extrem nord del Pirineu. A la resta farà sol al matí, amb alguns bancs de boira, i a la tarda arribaran més núvols.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut la queixa de la Montserrat. És una dels 82.000 clients d'Endesa a qui la companyia ha enviat factures endarrerides, motiu pel qual la Generalitat ja ha obert un expedient a la companyia. Ara, a més, explica que a la factura de la llum hi figura una adreça errònia d'un immoble on ella ja no hi viu des de fa més de 2 anys. A la Montserrat li preocupa que això pugui portar-li problemes si més endavant decideix vendre el pis on viu ara.
Situat dins l'habitatge, doncs tens uns beneficis fiscals. Però has de demostrar que has estat en aquest habitatge 3 anys. Com ho demostres? Que tu has de portar les factures, aigua, llum, gas, o que hagis fet, els subministres que tu hagis tingut, no?
Endesa ho atribueix a un error puntual i explica que es pot resoldre posant-se en contacte amb la companyia. La Montserrat ja ho ha fet, però de moment diu que l'error persisteix.
636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
Aquest Nadal, olives per a tota la família.
Les d'anxova,
de seitó,
les de pernil,
de jalapeño,
les negres,
les de pebrot...
Un moment. Si no són l'espanyola, no hi ha aperitiu.
És l'espanyola, una aceituna com a ninguna.
La espanyola, una Navidad com a ninguna.
Fem ara un cop d'ull als mercats que semblen haver oblidat les tensions polítiques i començaran la setmana en màxims. La borsa espanyola obrirà avui els 12.000 punts, el seu nivell més alt en gairebé 15 anys. Entre els valors que més van caure divendres, destaca Puig, que es deixava un 3,5% després de la retirada d'alguns lots de productes amb problemes de qualitat. A la resta d'Europa, els inversors estaran molt pendents aquesta setmana de la reunió del Banc Central Europeu, que previsiblement retallarà una altra vegada els tipus d'interès. I ens acabem fixant en les borses que estan obertes a aquesta hora, l'índex bursari coreà es deixa més d'un 2% per les agitacions polítiques de Corea del Sud. Estàs escoltant al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell per Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Imagina't un Nadal ple de somnis. S'apaguen els llums, s'aixeca el taló i neix un univers ple d'històries.
Aquestes festes regala emocions. Regala teatre. És fàcil, és especial. És el millor regal. Entra a regalateatre.cat i faràs feliç a qui més estimes.
Quan vaig adonar-me de que estava passant algo, de l'altra banda no trobava credibilitat, no se'm creia.
Les dones i els dies, el programa que sí que t'escolta.
I avui amb 70 i pico d'anys, em dono el gust d'anar sense sostén.
Però això és el que volia sentir a Catalunya.
És que dono gust.
Sí, senyora.
Llibertat.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest dilluns a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de la i el web de Catalunya Ràdio. I ara entrem al búnker.
Bé, jo has tingut mai un amor platònic, tu?
Fins que em va fer cas la que m'he casat, tots ho van ser-ho.
però home, vol una mica més lluny, fes volar la imaginació una mica.
Sí, l'havia tingut.
A mi m'agradava la Brenda de Sensación de Vivir.
Què dius ara? Sí. No, jo d'aquests fenòmens televisius no m'havia enamorat mai de ningú, diguéssim.
De l'April O'Neil, tampoc.
Home, l'April O'Neil, aquell xarra.
T'agradava?
Sí.
Era una gran nota. Era una
el búnker, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neu Rossell, de dilluns a divendres, a la 1 del migdia, a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Aquest és l'univers podcast de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també en rebre un...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'edat juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Barça reservat, Girona reservat i futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Passen 8 minuts de 6:45 del matí. Repassem la resta de l'actualitat.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
Els bombers van rescatar ahir 7 excursionistes i un surfista en diferents actuacions. Tots es troben en bon estat de salut.
Un helicòpter del cos va localitzar ahir a la tarda 2 persones que havien quedat atrapades per la neu quan intentaven arribar caminant fins al llac Gervé, a l'Alt Àneu, a la Vall d'Aran. No podien seguir a peu perquè la neu els arribava fins als genolls. També ahir a la tarda van localitzar en bon estat 5 joves que divendres a la tarda havien començat a peu la ruta de Pleta Palomera, a la collada de Montroig, al Pallars Sobirà. Feia 2 nits que no se'n sabia res. I a Sant Adrià de Besòs, els bombers, Salvament Marítim, Marítim i la policia local van rescatar un home que es trobava mar endins, a un quilòmetre de la costa, davant la platja de les Tres Xemeneies. L'home s'havia endinsat al mar per practicar surf, però el temporal impedia poder tornar a terra.
I a Mallorca continua actiu l'incendi forestal declarat la mitjanit de diumenge a Andratx.
Els bombers tenen el foc perimetrat, però encara no l'han pogut estabilitzar a causa del fort vent que bufa a la zona. Hi ha 70 hectàrees afectades i fins a 15 veïns desallotjats.
Andratx, Arnau Aimó.
Els bombers han fet guàrdia tota la matinada per controlar que el foc no s'estengui. L'incendi està perimetrat, però encara no es pot donar per controlat. Les flames s'haurien pogut apagar amb helicòpters, però ahir no es van poder enlairar pel fort vent. Aquest matí s'espera que fluixi i puguin incorporar-se els mitjans aeris. De moment s'han cremat 70 hectàrees de bosc i hi ha 15 veïns d'Andratx desallotjats per precaució, com la Catalina.
El veïnat de baix me va telefonar. ¿Dónde está? Y digo, en casa aquí arriba. Digo, salí, salí, que hay fuego, que hay fuego. Pareixia que venia la fi del món. Molt de foc per el costat.
La Guàrdia Civil ja ha obert una investigació per descartar que el foc hagi estat intencionat. Des d'Andratx, Arnau Maimó, pel matí de Catalunya Ràdio.
A Catalunya hi ha més de 1.200 alumnes amb alguna deficiència auditiva, dels quals pràcticament la meitat són sords.
Un d'ells és la Naia, té 9 anys, és sorda i porta implants coclears des dels 2 anys.
Aquests aparells són per escoltar pels nens sords. Jo els vaig portar amb 2 anys i llavors ara puc escoltar perfectament a tothom. El que no em parla, no em poden parlar d'esquena perquè no entenc molt bé les coses.
La Naia estudia a l'Escola Francesc Macià de Vilassar de Dalt, que és el centre de referència per als alumnes sords al Baix Maresme.
Vilassar de Dalt, Sara Canyete.
Aquest centre atén alumnes amb discapacitat auditiva i per fer-ho té un CIAL, un suport intensiu que donen les mestres d'audició i llenguatge. També compta amb el suport dels logopedes del CREDA. Les mestres d'audició i llenguatge s'encarreguen d'adaptar el currículum per a aquests alumnes i també els acompanyen a l'aula per assegurar-se que els alumnes sords entenen i participen de les activitats que s'hi fan. Carme Roig és la directora de l'escola i explica que els mestres també es formen.
A principis de curs, doncs, es fa una formació per part del CREDA on es reclama a professorat que no ha tingut mai en les seves aules alumnat amb aquesta discapacitat, no? Per tal d'ajudar-los a com tractar, com treballar, entendre aquest alumnat i integrar-lo bé dins de l'aula.
Des de Vilassar de Dalt, Sara Canyete, pel matí de Catalunya Ràdio.
L'Ajuntament d'Àger, la Noguera, regularà l'entrada al Congost de Mont-rebei, un espai natural situat a la frontera entre Catalunya i l'Aragó que atreu milers de visitants.
Com a primera mesura, caldrà pagar per deixar el cotxe al pàrquing, que s'ha delimitat amb una tanca. La iniciativa arriba sense que s'hagi desencallat encara el pla director, que ha de regular els usos d'aquest paratge natural.
Lleida, Pere Joan Álvarez.
La regulació només s'aplicarà a la zona de la Pertusa, una de les tres entrades al Congost i la que correspon al municipi d'Àger. Es començarà a aplicar a partir de Setmana Santa i consistirà en una tarifa d'aparcament de 5 euros per als cotxes i 2 per les motos. L'Ajuntament ha decidit tirar endavant la mesura de forma unilateral perquè encara continua encallat l'acord entre administracions catalanes i aragoneses que ha de permetre establir una normativa per regular l'espai. Mireia Burgués, alcaldessa d'Àger.
Nosaltres estàvem esperant a veure si es feia el pla director, Catalunya i Aragó. Les dues diputacions havien començat a tenir contactes, però sembla que això no arribi, doncs hem de començar a fer nosaltres la nostra via.
Burgués també ha reclamat més inversions al govern per millorar el manteniment de tot l'espai natural. Des de Lleida, Pere Joan Álvarez, pel matí de Catalunya Ràdio.
I en Crònica Cultural hem de començar parlant de la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, Mèxic.
Deixa'm dir en la meva defensa que trobar-te aquí no estava l'agenda que tingués...
I és que Barcelona agafa el relleu com a pròxima convidada d'honor a aquest festival literari, un dels més importants del món, amb més de 800.000 visitants. La delegació barcelonina ha recollit el testimoni d'Espanya, que era la convidada de l'edició que s'ha tancat aquest cap de setmana, Marta Viana.
El relleu s'ha materialitzat en la tradicional cerimònia de traspàs, coneguda com a canvi d'estafeta. La periodista literària Anna Guitart, col·laboradora del Matí de Catalunya Ràdio, serà la comissària de la participació de la capital catalana en l'edició de l'any que ve, que coincidirà, per cert, amb el desè aniversari de la declaració de Barcelona com a ciutat literària per la UNESCO. Xavier Mercè, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona.
És a Barcelona, no tengan ninguna duda, trabajará ilusionadamente e incansablemente para traerles todas las flores de las que nos hablaba Marcelo Dureva, que sea capaz el año que viene.
Sota el lema Vindran les flors, Barcelona projectarà una de les grans autores de la literatura catalana, com va ser Mercè Rodoreda.
Comença la final!
Doncs en guàrdia!
aquí a Catalunya podríem dir que Bola de Drac va ser el nostre Vietnam.
El Saló del Manga de Barcelona ha estrenat en primícia el documental de Trescat, Llum, Foc, Destrucció. És una entrega de 4 capítols que expliquen com va arribar Bola de Drac a Catalunya i quin impacte va tenir i continua tenint avui a la societat catalana.
Produïda per Abacus i participen els impulsors de la incorporació de l'ànime a la televisió pública catalana ara fa 30 anys, però també experts i fans de Sangoku. Oriol Estrada és el director de la docusèrie.
Hi ha gent que gràcies a Bola de Drac diu que bueno, va fer la seva carrera professional o ha construït les seves amistats a partir de l'afició de l'amor per Bola de Drac.
Des del 3K, la directora d'Innovació, Recerca i Estratègia Digital, Cristina Villar, ha remarcat la importància de Bola de Drac en la normalització del català.
3K ha apostat des de l'inici pel doblatge en català i ha tingut un gran impacte en l'ús de la llengua en diverses generacions. Tots dos fenòmens són els que mostren aquest documental.
La docusèrie sencera estarà disponible a la plataforma 3K el primer trimestre de l'any que ve.
Notícia d'aquesta matinada, acusen el raper i productor Jay-Z de violar una nena de 13 anys l'any 2000 juntament amb Sean Diddy Combs.
Segons la denúncia de la víctima, els dos rapers la van violar en una festa després dels premis MTV Video Music. Expliquen que la festa es va celebrar en una casa on Jay-Z la va violar primer i després Combs, mentre una dona famosa i no identificada ho observava. El raper ha negat tots els fets en un comunicat i ha qualificat la denúncia de xantatge. Recordem, però, que el seu amic Combs s'enfronta a un judici penal per suposats múltiples abusos i violacions a dones i també menors d'edat.
I 3 apunts de cultura per acabar. Comencem a Campdevànol, al Ripollès, on s'hi fa una mostra de 100 pessebres populars de tot Catalunya.
Són fragments d'aquests pessebres, alguns amb molts anys d'història, que es complementa amb una exposició de figures de 150 caganers tradicionals.
A Lleida, avui jornada dedicada a la memòria democràtica amb la projecció del documental La llibreta del doctor Gras. Si me quieres
escribir, ya sabéis mi parada. El documental explica la història de la llibreta d'un dels metges que va treballar en un hospital de campanya durant l'ofensiva republicana a l'inici de la batalla de l'Ebre. A través de la llibreta s'ha pogut recopilar informació per la identificació dels soldats enterrats al costat de l'hospital i que van morir durant la batalla. La projecció serà aquesta tarda a les 6 a la Biblioteca de Lleida.
I avui comença a Tarragona el cicle La ciutat a cau d'orella.
Sota el lema que la paraula t'acompanyi, la programació d'aquest any se centra en el poder de la poesia. S'hi faran tallers d'escriptura creativa, rutes literàries i un espectacle poètic musical que connecta la poesia catalana amb la música urbana. Serà fins al 15 de desembre.
Ara la premsa esportiva amb Robert Prat.
Teràpia pel Barça, teràpia per Dortmund. Aquest dimecres explica el Mundo Deportivo. Flick analitza per què s'han guanyat només 5 dels últims 15 punts. L'Esport assegura que hi ha plena confiança en Flick, al 100%. De Jong és un dels jugadors assenyalats amb ell al camp. El Barça ha encaixat gol cada 25 minuts. Des del diari expliquen també que està molt tocat anímicament i que està treballant per enterrar mentalment la seva lesió. L'Esportiu ja qüestiona la joventut del Barça. Amb la mitjana més baixa de la Lliga, és un actiu de valor, però atenció, té la contraindicació de la falta d'experiència i es nota. L'Ara parla d'un novembre de merda pel Barça que amenaça el desembre. La Vanguardia obre un punt per l'optimisme. El Barça li espera un calendari més plàcid, mentre que el Periódico parla d'un Barça encallat des del 0-4 del Bernabéu. Al País, Ramon Besa troba un Barça fatigat, que ha perdut l'ideari de Flick i que s'ha quedat sense trucs. Canal Plus França entrevista Mbappé, assegura que tindrà èxit al Madrid, mentre que pel diari AS, l'Atlètic de Madrid ha incendiat la Lliga amb aquesta victòria 4-3 contra el Sevilla.
Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
Tornen els dubtes al Barça. L'equip ha perdut la contundència i l'exuberància de l'inici i això s'ha traduït en una pèrdua de confiança al camp. I perquè el mètode Flick funcioni, necessita 11 jugadors fregant pràcticament la perfecció, sense desconnexions. El Barça ha baixat de cop de l'eufòria desfermada i ara cada partit ens anirà marcant el lloc on és l'equip, començant per dimecres, al camp del Dortmund. De moment no salten les alarmes, els dubtes només són externs, el vestidor i la directiva estan tranquils i aquesta sí que és una diferència respecte a l'any passat.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Poc més de 10 minuts i les 7. Bon dia, Eloi Cordomí. Quin temps farà avui?
Hola, bon dia, Francesc. Doncs mira, avui el dia comença amb vent encara a moltes comarques i amb unes temperatures gèlides que, per exemple, arriben als 2 graus sota 0 a Bagergue, la Vall d'Aran, 0 graus a Oliana, 1 grau sota 0 a Perafita, 0 graus a Llagostera, 1 grau a Vilanova del Vallès o 7 graus a Riudecanyes. Avui es mantindrà l'ambient fred tot el dia, màximes que no passaran dels 8-10 graus a moltes zones de l'interior, voltant dels 14-15 als llocs més càlids. I el vent sembla que tendirà a quedar situat als llocs habituals, a Empordà, sud de Catalunya. També la nevada quedarà més restringida a la Vall d'Aran, al nord del Pallars Sobirà, al nord de l'Alta Ribagorça, tot plegat amb un matí que serà força assolellat. Han aparegut una altra vegada alguns bancs de boira i amb més núvols a partir de la tarda, que deixaran el cel més tapat i mantindrà l'ambient fred, no només avui, sinó també tota la setmana.
Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
En temps de tertúlia parlarem amb pescadors catalans que avui i demà fan vaga contra la proposta europea de retallar el 80% dels dies de pesca l'any vinent.
És que no hi ha cap empresa que sigui viable.
A un quart d'11 parlarem de phishing i estafes a través de codis QR.
I després comentarem amb Jordi Selles els últims moviments a les plataformes de streaming, com ara la integració d'Apple TV a Movistar Plus.
A les 11, tertúlia esportiva per analitzar el Betis-Barça, el Girona-Real Madrid i fer la prèvia del Getafe espanyol d'avui. Se la juga Manolo González?
Al final, les oportunitats a la vida són per guanyar-te les coses.
Des de les 6 i fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Olives d'anchova, de seitó, de jalapeño, de pebrot...
És l'espanyola, una aceituna com ninguna.
La Espanyola, una Navidad com ninguna.
Senyores i senyors, bon dia. Ja és Nadal a Catalunya Ràdio. Senyores i senyors, bon dia. Ja és Nadal a Catalunya Ràdio.
Com cada any, torna a ser Nadal.
Però que torni a ser Nadal no vol dir que sigui el mateix Nadal.
El 23 de desembre celebra el Nadal amb Catalunya Ràdio al Teatre Coliseum de Barcelona.
Ens acompanyaran els protagonistes del musical El dia de la marmota.
Gaudirem amb les actuacions de Blaumut, Dorian, Els amics de les arts, Damaris Gelabert, Su...
I tota la colla de Catalunya Ràdio.
El 23 de desembre, a partir de les 11 del matí, celebra un Nadal diferent amb Catalunya Ràdio i el musical El dia de la marmota des del Teatre Coliseum de Barcelona.
Torna a ser Nadal, però no serà el mateix Nadal de sempre. Serà diferent.
Si l'Espanyol juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
Avui, a partir de 3:15 del vespre, Getafe Espanyol.
Els pericos volen encadenar la segona victòria consecutiva.
Avui, a partir de 3:15 del vespre, Getafe Espanyol.
Una transmissió del Tot Gira amb David Clopés i la narració de Sergi Andreu.
Viu l'emoció de la Lliga amb el Tot Gira.
Cada migdia a les 12 us esperem a un lloc que sona així.
Un lloc per parlar i comentar tota l'actualitat dels nostres famosos preferits.
Polèmiques, ruptures, naixements, il·lusions...
Tot plegat fa pinta de tardor mogudeta, eh?
Ni que ho juris, Gordi.
Cada migdia a les 12, que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
La crònica social del país.
Cada dia al Matí de Catalunya Ràdio.
El Matí de Catalunya Ràdio.
7 minuts per les 7. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Francesc Soler i Silvia Solanes. Nova etapa a Síria després de la caiguda del règim de Bashar al-Assad.
Després de 13 anys de guerra, el país ara està a mans d'una coalició rebel liderada pels islamistes radicals. El seu cap és Abu Mohammed al-Holani.
Aquesta victòria, germans meus, és una nova història per a tota la nació islàmica. Aquesta victòria, germans meus, és una nova història per a la regió.
Bashar al-Assad és a Rússia, que li ha concedit asil polític.
I països de tot el món fan una crida perquè la nova Síria respecti tots els grups i minories.
Mentre que Donald Trump considera que els Estats Units no s'hi haurien de ficar, l'encara president nord-americà Joe Biden feia aquest advertiment.
Tenim molt clar que Estat Islàmic intentarà aprofitar-se de qualsevol buit de poder per restablir les seves capacitats. No deixarem que això passi. Parlarem amb tots els grups sirians per establir una transició lluny d'aquest règim salvatge.
Mentrestant, els pescadors de vaga.
Protesten contra la intenció de Brussel·les de reduir un 80% les jornades de pesca l'any que ve. Els governs espanyol, francès i italià hi estan en contra. Àlex Gonyi, president del Gremi de Peixaters.
Suport total en aquesta bestiesa de que et posin només 27 dies de pesca l'any. És que això és dir-los i pleguin i marxin cap a casa, no?
I continua el temporal de neu i de vent del cap de setmana.
Protecció Civil manté activats en fase d'alerta el Neucat per risc de nevades a l'Alt Pirineu i el Vencat per ratxes de vent, sobretot al litoral central i al sud del país. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
També aquesta neu, aquesta nevada, que sobretot en les comarques de la Vall d'Aran, en l'Alta Ribagorça, en el Pallars, doncs es mantindrà, per tant, doncs encara en aquesta zona, aquesta vigilància per les nevades.
Tot això, avui hem conegut que hi ha presó provisional per un home de 36 anys detingut a Olot, acusat d'agredir sexualment com a mínim a dues nenes.
Les víctimes tenen 9 i 12 anys i, segons fonts policials, el detingut els hauria fet tocaments al carrer. Els agents el van detenir dijous, després que una de les víctimes presentés denúncia amb els seus pares.
I les estafes a través dels codis QR s'han duplicat en els últims dos anys.
Són dades l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, que us avança al matí de Catalunya Ràdio. L'expert en ciberseguretat i cap de la unitat de comunicació de l'agència, Ivan Monforte, explica què podem fer si hem picat.
El que hauríem de fer és canviar les contrasenyes de tot el registre de comptes de xarxes socials, de correus electrònics. Si posem dades de targetes bancàries, bloquejar per prevenció aquella targeta bancària.
A partir d'un quart d'onze al matí de Catalunya Ràdio obrirem consultori per resoldre dubtes sobre ciberseguretat amb l'experta Selva Orejón. I després de la pomposa reobertura de la catedral de Notre Dame, a París arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Ricard. Malgrat els esforços d'Emmanuel Macron per apropiar-se políticament de la reobertura de la catedral de Notre Dame amb una cerimònia un pèl xarona, té gràcia que l'autèntic protagonista de la festa fos Donald Trump. En efecte, l'aviat president dels Estats Units va irrompre a París acompanyat del seu escorta Elon Musk, eclipsant la majoria de líders del món i demostrant qui mana el planeta. Repassant les imatges de la celebració, fa gràcia veure com Macron fa el possible per acostar-se contínuament al futur líder dels Estats Units com si fos un gosset falder. És molt difícil veure una imatge més clarivident de la decadència absoluta d'Europa. Trump pot tenir molts defectes, però ha desemmascarat totes les pors i el cinisme d'un continent que té els seus motors econòmics mig morts i que militarment encara depèn dels marins yanquis.
I quin tema pendent a tancar divendres al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
Divendres va ser festiu, però vam fer programa igualment i la nostra Hermínia ho va aprofitar per explicar-nos, encara que no li vam demanar, què fa cada 6 de desembre.
Bueno, pues perquè és el que faig cada 12 d'octubre i cada 6 de desembre.
Ah, Albert, ui, yep. Què passa? Va comprar el súper cada 12 d'octubre i cada 6 de desembre?
No, el súper no. El Bon Preu.
Ah, el Bon Preu.
Que són els que obren aquests dies de festes espanyoles, eh? Que quan els altres estan tancats, ells obren. Molt tu potser bé. No ho saps, això, Frederic, perquè com que ets de fora...
Bueno, de fora, aviam.
No és de fora.
Andorra, ja fa molts anys que visc aquí, eh?
I Andorra hi ha Bon Preu?
Ara no li sabria dir.
Jo Andorra conec el mamut.
Hòstia, el mamut.
Que està molt bé, el mamut. Sí, és on m'hi compro unes ampolles de whisky Xivas de 5 litres, sí, bueno, que està molt bé,
Sí. Andorra sempre venen coses molt grosses.
Sí.
Innecessàriament grosses.
Exacte.
I el mamut, jo crec que aquest sí que ja no hi és.
Mamut. Cap a 3:15 d'avui, els protagonistes del dia.
No hi ha cap norma celestial que digui com ha de ser l'art. Tu te'l pots inventar cada dia, l'art.
Avui és Tàpies.
Aquest dimarts 10 de desembre, al Museu Antoni Tàpies acull la gravació del darrer episodi del podcast Avui és Tàpies, amb Rita Roig, i la conversa de Jordi Colomer i Brigitte Vassallo des del Comú, el sistema com a mur.
Avui és Tàpies.
Acompanya'ns aquest dimarts 10 de desembre a les 6 de la tarda al Museu Antoni Tàpies. Informa-te'n a la web del museu.
I ara dos motius per llevar-nos. El primer ens el porta la Laura Grau.
Un bon motiu per llevar-se és seguir defensant que el feminisme és tan bo pels homes com ho és per les dones, malgrat els constants missatges que ho neguen. Així com s'ha construït força consens pel respecte als cossos de les dones, malgrat mai es pugui baixar la guàrdia, aquests dies estic veient a la premsa rosa com la pressió estètica carrega contra homes que s'han engreixat, s'han operat o han canviat radicalment el seu aspecte després de ser víctimes de medicaments per la pèrdua de pes. Les llibertats aconseguides per la lluita feminista es veuen també amenaçades per aquest judici sobre el físic masculí. Recordem-ho, aquests dies de festes, quan se'ns escapin comentaris sobre pesos, dietes i altres observacions que ni homes ni dones haurien de suportar. Ni un pas enrere.
I el segon motiu ens el porta l'Eloi Vila.
Dilluns, un bon dia per pujar al cotxe l'entrenador del Girona, Michel Sánchez. El tècnic gironí li preguntaria si està realment tranquil, de debò, tal i com van les coses fins ara. I si pensa que l'exigència de l'afició i l'entorn amb l'equip és excessiva després de l'exitosa temporada passada. També li encomanaria, això sí, tots els ànims del món de cara al partit d'aquesta setmana amb el Liverpool de Champions, amb aquesta cançó de Manel. Vinga, som-hi, bon dilluns.
I a vegades ens en sortim. A vegades en...